de ese gobierno, de hecho lo impidieron, lo trataron de impedir durante mucho tiempo y finalmente lo conseguimos. Y creo que Sumar se ha constituido como, como un proyecto que basa su acción política en diferenciarse de lo que ha sido Podemos, ¿no? Y de hecho con esa crítica al ruido, que a mi juicio es un error, porque al final lo que llaman ruido es la política, ¿no? Es defender los derechos de la ciudadanía y de las mayorías sociales. Creo que lo que significa eso en realidad es que prefieren una fuerza mucho más amable, no con la gente, sino con el Partido Socialista y con los poderes de nuestro país, para que no haya una fuerza transformadora y sí una fuerza que haga lo que dice el Partido Socialista. Yo creo que lo vamos a ver en esta legislatura y, insisto, me parece un error. No estoy nada contenta por eso, pero por desgracia creo que es lo que vamos a ver.
Vista ara en perspectiva, diria que Pablo Iglesias es va equivocar nomenant a Yolanda Díaz com a successora a DIT?
Bueno, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Yo creo que es evidente que Yolanda ha tomado unas decisiones y ha llevado a cabo la constitución de un nuevo partido y ha transitado un camino que no era el que esperábamos, porque tampoco era el acuerdo que habíamos tomado.
Sí, però més que per lo que ha fet Yolanda Díaz, li preguntava pel que va fer Pablo Iglesias en aquell moment. Si considera que va actuar correctament o que...
Sí, creo que Yolanda Díaz no ha respetado, digamos, el acuerdo y el camino que nos habíamos marcado conjuntamente, evidentemente, pues sí, puedo pensar que la decisión que se tomó en aquel momento por parte de Pablo no fue correcta, claro.
En la situació actual, clar, un dels dubtes que ara es planteja és com queda tot aquest acord d'investidura. No sé si vostès estan disposats a negociar directament amb el PSOE el que faci falta, si Pedro Sánchez haurà de parlar directament amb vostè si vol els seus vots a partir d'ara.
Sí, por supuesto. Yo creo que es evidente que el Partido Socialista se tendrá que sentar con Podemos a negociar las políticas que quiera llevar desde el gobierno al Congreso de los Diputados. Yo creo que la gente sabe en nuestro país que vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, ¿no? Que es hacer que los avances sean mayores y que nuestro país siga transformando. Creo que no como lo hemos hecho en la legislatura pasada, por desgracia, porque la mayoría que teníamos en la legislatura anterior era una mayoría progresista y transformadora, más que una mayoría democrática que tenemos en este momento a partir de las elecciones del 23 de julio. Pero sí vamos a estar ahí con nuestra acción y con nuestros votos para mejorar las políticas y para transformar nuestro país, y evidentemente tendrá que ser en negociación con el Partido Socialista directamente.
Però pot ser que li reclamin alguna cosa més al PSOE a canvi dels seus vots, per exemple. No sé si s'han plantejat demanar-los d'entrar al govern o si això seria una opció.
Bueno, nosotras ahora mismo estamos pensando en trabajar desde el Parlamento después de una decisión que consideramos que es un absoluto error por parte del Partido Socialista, fundamentalmente, con la ayuda de Sumar, pero por parte del Partido Socialista. Desde el año 2015 hasta el 2020 había mayoría en este país, una mayoría progresista para formar un gobierno de coalición, e hicieron todo desde el Partido Socialista también para que no hubiese ese gobierno. Finalmente lo conseguimos en una repetición electoral, porque el Partido Socialista también quiso repetir, porque Pedro Sánchez dijo que no dormiría bien por las noches. Y yo creo que lo sabe la gente de nuestro país, como durante estos 4 años no habíamos avanzado en las décadas anteriores, ¿no? Si hemos avanzado tanto es gracias a ese gobierno de coalición del que ha formado parte Podemos y que ha impulsado Podemos, y gracias a una cultura de la coalición que tenía que ver con que un grupo sí estuviese en minoría, Unidas Podemos frente al Partido Socialista, pero que se tenían que mirar de tú a tú, y el Partido Socialista tenía que, gracias a tener ahí a Unidas Podemos, cumplir con el acuerdo que había firmado con la ciudadanía, ¿no? Y a pesar de que hubiese resistencias a cumplir con ese acuerdo, Unidas Podemos insistía, también públicamente, claro que sí, eso es lo que ha sido denostado como ruido, pero gracias a eso hemos conseguido grandes avances, y yo creo que la decisión que han tomado era una decisión que se veía venir inevitablemente, porque nunca ha querido el Partido Socialista formar un gobierno de coalición, porque siempre han denostado ese gobierno de coalición, esa cultura de la coalición, que es patrimonio de las mayorías sociales de nuestro país y sobre todo de la gente que se ha movilizado desde el año 2000 2011, de las feministas, de los pensionistas, de quienes han luchado por el derecho a la vivienda. Finalmente conseguimos ese gobierno, pero el Partido Socialista nunca se ha sentido cómodo con que Podemos le dijese que cumpliese con los acuerdos que había tenido que firmar con Podemos y con la ciudadanía, y finalmente han tomado la decisión que querían tomar desde hace mucho tiempo, que es la de expulsarnos del gobierno, porque han tenido una oportunidad con Sumar para ello, ¿no? Porque han hecho una operación de sustitución de Podemos con Sumar. Yo que insisto, creo que es un error, pero ahora nos toca trabajar desde el Parlamento para que las políticas en nuestro país sigan avanzando y para que ampliemos, más que defender, ampliemos los derechos de la ciudadanía, porque yo creo que cuando vemos a la extrema derecha en la calle, como estamos viendo en las últimas semanas en Ferraz, uh-huh, aquí en Madrid, creo que la decisión de que nos quedemos quietos y quietas, ¿no? Y que frente a esa amenaza lo mejor es cerrar filas con el Partido Socialista, es siempre una mala decisión, es siempre ese el marco que se ha impuesto a la izquierda transformadora en nuestro país, que siempre se le ha dicho renuncia a las transformaciones porque tenemos la amenaza de la extrema derecha y vas a generar desestabilizaciones. Yo creo que eso es un error. Lo que hay que hacer frente a esa extrema derecha es seguir ampliando derechos y para eso vamos a trabajar en Podemos.
Vaig acabant, ara el que tenim més proper a l'horitzó són les eleccions europees. Si no m'equivoco, vostès es van presentar per primera vegada també en unes eleccions europees, crec que les del 2014. ¿Qué farán aquesta vegada?
Bueno, y es una decisión que tenemos que tomar todavía, no es una decisión que podamos, por tanto, comunicar, porque es una decisión que tenemos que debatir. Lo que sí os puedo decir es que Podemos ha tenido un proceso de fortalecimiento organizativo que, como sabéis, ha debatido con no solamente la militancia, sino con los inscritos y las inscritas, y ha, digamos, elaborado un documento de orientación, ¿no? Una orientación, una hoja de ruta para el próximo tiempo. Y esa orientación lo que dice es que hay que trabajar y hacer política desde nuestra autonomía, ¿no?
Però independentment de la decisió que acabin prenent, els agradaria poder presentar-se a aquestes eleccions europees?
Bueno, cuando tomemos esa decisión la trasladaremos. Yo creo que ahora mismo estamos en un contexto europeo en el que la extrema derecha sigue avanzando en diferentes países de la Unión Europea. Por otro lado, en el que la posición de la Unión Europea con respecto a lo que está pasando en Palestina, a mi juicio, es vergonzosa. Creo que no es justificable que la Unión Europea no esté tomando una posición contundente frente a lo que está haciendo Israel, asesinando a la población civil, asesinando a miles de niños y niñas. Y creo que eso necesita, evidentemente, que haya proyectos transformadores que se oponen y que plantean otra política en defensa de la paz, de los derechos humanos y frente a esa política genocida por parte de Israel, pero que,
per tant, no ho descarten,
que està apoyada por Estados Unidos y por la Unión Europea, y también que defienda proyectos transformadores. Y creo que si en España no hay extrema derecha en el gobierno es gracias al 15M y a Podemos y a lo que ha sido este ciclo político, y por tanto, bueno, en esa clave trabajaremos, pero insisto, cuando tomemos la decisión la trasladaremos.
¿Irene Montero sería una buena candidata?
Bueno, yo creo que Irene Montero ha sido una enorme ministra de Igualdad, es una enorme dirigente. Yo creo que se la va a echar mucho de menos, por desgracia, en el gobierno, porque lo que se ha ampliado en términos de derechos feministas es impresionante, reconocido a nivel europeo, a nivel internacional, en Latinoamérica, no solamente con la ley trans o con la ley solo sí es sí, sino lo vamos a ver con el cambio de paradigma de las políticas contra la violencia machista, de lo que se habla muy poco, pero se va a ver mucho. Y creo que es una enorme dirigente que tiene un reconocimiento enorme y, bueno,
per tant, sí,
evidentemente, creo que siempre
sí, que seria una bona candidata, per tant.
Siempre es bueno tenerla al frente defendiendo un proyecto para mejorar la vida de la gente, pero cuando se tomen las decisiones se trasladarán.
Isa Serra, portaveu de Podem, muchas gracias. Que vagi bé, bona nit.
Muchísimas gracias. Bona nit.
Doncs, en fi, ha costat una mica, aquí al final no ens ha acabat de quedar clar.
Però jo crec que si ara no es presenten, tot el seu argumentari cau a terra, perquè el que ha dit bàsicament és hem de tenir presència a Europa, perquè aquesta Europa no ens agrada, no?
Sí, això és el que al final m'ha quedat més clar. De
per
tota
tant,
la resposta.
Sí, bueno, creus això, has d'anar a Europa, no?
És que, a més, si perds l'oportunitat, finestra d'oportunitat tancada, a veure què fas després.
Sí, sí. Encara trobarem a Europa, clar, no seran a la mateixa circunscripció, però Irene Montero i potser Ada Colau, no? Perquè cada vegada sona més com a... com una altra candidata, no? Diuen a l'Ajuntament, eh? Diuen.
Ara us preguntaré què us ha semblat i comentarem el que ha donat de si aquesta entrevista, però deixeu-me primer també que afegeixi el corresponsal de RAC1 a Madrid, l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Que has estat seguint, evidentment, tot aquest moviment que hi ha hagut aquesta tarda al Congrés. Deixa'm que pregunti primer si en aquest cas us ha sorprès els qui éreu al Congrés aquesta convocatòria per part de Podem, que a més ha estat força, força ràpida, no?
Sí, ha sorprès. És veritat que al matí començaves a veure alguns dirigents que anaven estripant el carnet, veies alguns moviments estranys, però tampoc ho relacionaves com a mínim directament amb aquesta notícia, o com a mínim no comptaves que seria tant d'hora. I sí, ha sorprès perquè ha anat tot molt ràpid. Hi ha hagut una convocatòria 10 minuts abans de les 5 per les 5, una exclusiva d'aquesta plataforma, que ara no em sortirà el nom, de
Canal Red,
entre altres,
Diari Red.
Això mateix, sí senyor. Que ho avançava uns minuts abans, i a les 5 ja hi havia la confirmació públicament d'aquest portaveu de Podem, que sí, que deia que s'anaven del grup parlamentari de Sumar.
Ara us faré la pregunta un a un, però començo per tu, Arnau. Què és el que més t'ha cridat l'atenció o alguna cosa que t'hagi grinyolat de les que ha dit Issa Serra?
Home, jo diria que ha parlat molt clar. També jo diria que no hi ha hagut res de l'altre món que no sapiguéssim o que com a mínim no intuíssim, però sí que mica en mica vas reconstruint què ha anat passant aquests mesos de diferències entre Yolanda Díaz i Podem, o de Yolanda Díaz i Irene Montero, de Yolanda Díaz amb Ione Belarra, al cap i a la fi de Podem i Sumar. I Issa Serra ha estat molt clara, jo diria. Sí que en algunes coses ha tocat el violí, però com a mínim en el to es notava que el ressentiment amb Sumar era molt contundent, és molt contundent. I de cara al futur, home, ella ha parlat d'Europa, ho dèieu ara, tu li has preguntat per Irene Montero, i jo posaria la mà al foc que Irene Montero serà la candidata de Podem a les eleccions europees, si així ho decideixen. És un actiu polític que ens consta des de RAC1 que vol continuar la primera línia política. Per tant, home, hi ha les eleccions europees, hi ha les eleccions gallegues i basques, però jo diria que, evidentment, encaixa més cap a aquestes de principis de juny, si no m'equivoco.
Deixeu-me que us faci la pregunta ara, si a la resta. A veure, Raimundo, començo per tu, perquè t'he vist en diverses ocasions fer que no amb el cap.
No, a veure, bueno, hi ha moltes coses, no? Jo crec que el primer que avui s'ha fet, bàsicament, perquè no hi havia novetat. És a dir, la novetat és el moment i la sorpresa de fer-ho precipitant-lo, no? Que això té un context, que és el context institucional, repartiment de portavocia, de presidència, de comissions, no? Intentar que estigui, i un altre que se'ns ha escapat, que és Madrid, el que havia passat just abans a Madrid, que hi havia hagut la dimissió, no? I un trencament, és a dir, clar, aquesta notícia tapa completament l'altra, no? I ja dic, en aquest sentit lo veig. A Irene Montero és obvi que és el cap de cartell que tenen, és que no tenen una altra. I si ha d'anar en algun context, ha d'anar a les europees, bàsicament perquè es torna, hi ha un element, un efecte de memòria, repetició, reedició del que va ser el 2014, per una banda. Per una altra banda, és un context on el districte electoral únic permet rendibilitzar al màxim amb la llei electoral, però no t'has d'anar en circunscripcions amb molts partits i tal, no? La llei de don i aquestes coses, pues, és més fàcil, i on a més tens millors condicions de negociacions amb altres possibles qualitats en una plataforma contingent, o d'aquestes que després, no, fan un repartiment d'anar dos anys un i dos anys l'altre, perquè al cap i a la fi aquí que se suposa que es tractarà d'un, dos, tres escons com a molt, no?
Joan.
Sí, no, aquí jo crec que el cap de cartell és evident que és Irene Montero. El dubte és si això es vehicularà en una aliança sòlida amb altres partits, no?, que abans comentàvem, és a dir, si aquí hi hauran converses que acabin cristal·litzant amb Esquerra, amb Bildu, i per tant si Podem fa un pas de buscar nous socis. Fins ara se l'imaginava en l'univers de sumar, i després hi ha un altre
escenari.
No, de fet, en aquest sentit hi ha també aquí un precedent, no?, que és el que va passar en un moment amb Nuet, amb, no?, sí, i Esquerra, sí, sí. I de fet mirava ara fa una estona i tal, no?, com es feien guinyos, no?, des de Podem Catalunya, no?, que també és una altra variant. Què passarà amb Podem Catalunya, que ja aquests dies ha estat passant per crisis internes i preparant-se, diguem-ne, una mica per aquest escenari. Ah. No?
A banda de les europees, aquí hi ha un tema de fons sobre la política catalana, que és si això, amb el que ha passat avui també en paral·lel, per exemple, que Jéssica Albiach hagi transcendit que ha estripat el carnet, que no ho ha fet estrictament pel moviment d'avui a la Podem al Congrés, sinó que ho ha fet per una altra decisió ja anunciada en els últims dies a Ione Belarra, que és l'impediment de la doble militància, sí. Però, en qualsevol cas, tots aquests moviments el que fan difícil imaginar, primer, és que Podem tingui qualsevol tipus de relació orgànica amb Sumar en coalicions electorals. Segon, que la realitat de Podem i dels comuns a Catalunya es transformarà. No és la mateixa realitat que tenien fins ara que la que poden tenir d'ara endavant, i això afecta possibles coalicions electorals. Pensem a Catalunya. El nom del grup parlamentari dels comuns és En Comú Podem. És difícil que aquesta realitat es pugui sostenir amb els elements que hi ha ara sobre la taula. I sobre les paraules estrictament d'Isa Serra, jo hi intueixo, doncs, home, que Podem pot tenir ganes, per molt que l'escenari sigui complex, de provocar algun ensurt al govern de coalició. Penso, per exemple, en dues carpetes molt clares que han passat a mans socialistes en el repartiment del nou govern de coalició, que és les polítiques d'habitatge i les polítiques d'igualtat. Jo crec que Podem tindrà ganes de marcar perfil propi en aquest tipus de votacions, i no caldria, diguéssim, donar per descartada que hi hagin certs ensurts pel govern de coalició amb iniciatives legislatives que vulgui presentar al Congrés.
Mm-hmm. Susana.
A veure, jo el que he sentit és una Isa Serra molt victimista, tenint en compte més que qui ha trencat l'acord, un acord electoral que teníem en Sumar, són ells. I a més l'han trencat d'una forma unilateral i força, amb força cridòria, precisament per això, no?, per fer-se notar. Irene Montero, doncs, també em sembla una mica allò, una desesperació d'intentar col·locar la Irene Montero com sigui, on sigui. Ja sé que és un valor polític per al... No? És una mica aquesta sensació que em queda. Jo no estic a dins de... O sigui, no tinc els detalls de la crisi entre els dos partits, però és el que em diu el nas, no? Llavors, un partit que teòricament ha fet bandera de que no hem d'anar a la política per servir-nos a nosaltres mateixos, sinó servir a la gent, doncs que en aquest moment, donat el fet, que no li han donat ni temps, no s'han constituït ni comissions, ja s'estaven barallant per els llocs, per les cadires, no? És aquesta la sensació que queda, i em penso que fan un favor bastant dolent a la gent que els ha votat. I després un detall important que no ha passat desapercebut, no? La mateixa Isa Serra exposa com els hi va tots de malament el fet de que hi hagi una divisió interna a dins d'aquest bloc d'esquerres. O sigui, difícilment podran anar a pescar molts peixos a dins d'aquest riu quan està tan revolt, no? No ho sé, o sigui, és molt complicat veure per on aniran les coses, però sí que aquesta sensació de pataleta, no?, en certa manera, de rebequeria, d'anem a buscar la cadira, i com ja no ens l'heu donat a dins del govern, doncs anem a sortir. I després amenaces, doncs amenaces poden fer les que vulguin, però difícilment, com deia abans aquí, jo no els veig votant en contra de polítiques progressistes, siguin en vivenda o siguin en tema de dones o d'igualtat. Quedarà molt malament votar al costat del PP, tot i que intentin fer veure que tenen un discurs diferenciat.
Volies apuntar una cosa, Raimundo, sí, no, sobre això que deia la Susana, no?
En línia amb el que deies, una cosa que és curiosa, no? Tant d'anar presumint de que s'ha consultat les bases per tot i una decisió d'aquesta transcendència ni es consulta ni res. No? Dius, com a mínim és cridaner, no?
Arnau, volies dir alguna cosa des de Madrid?
Sí, justament això el que dèieu ara, que aquesta decisió, ens explicava Isa Serra, que s'ha pres aquesta tarda la direcció de Podem, però a ningú se li escapa que aquesta decisió forma part d'una estratègia, sobretot, escollida per el pinyol, podríem dir, de Podem, que són sobretot Ione Belarra i Irene Montero.
I
Pablo Iglesias, que és el satèl·lit, efectivament. Efectivament, sí, 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 és el satèl·lit que sempre ronda per... aquesta direcció de Podem. Deia que és sorprenent, com dèieu vosaltres, com apuntàveu vosaltres, en un partit que fa gala, no?, de decidir tot o pràcticament tot col·legiadament amb la seva militància.
Gemma.
Sí, només molt breu per acabar. Jo crec que d'alguna manera avui comença el final d'aquest moviment del 15M, que ja hem vist que s'ha anat diluint, però jo crec que per una banda Podemos té jo diria que poques opcions de supervivència i d'acabar influint realment en la política tant espanyola com catalana. A la pràctica, també a Catalunya, veurem què passa amb Barcelona en Comú si no entra el govern, veurem què passa al Parlament i quins resultats té el nom que es presenti i l'entorn que es presenti. I l'altre sector que ve d'aquest 15M, jo crec que ja avui podem dir que està ja diluït dins del PSOE. Ja no veurem un govern de coalició, crec, en el que sí que vèiem que realment Podemos intentava confrontar amb algunes qüestions rellevants, per exemple, amb el cas de Catalunya. Jo crec que ara el que veurem serà un govern format per dos partits, però que serà un govern que jo entenc que no veurem diferències substancials ni veurem diferències públiques. Per tant, jo crec que tot el 15M acaba, per una banda, diluït dins del PSOE i, per l'altra banda, crec que comença la lenta extinció del que pugui quedar de Podemos.
El que és grotesc de tot plegat és que aquesta decisió no s'hagi consultat als inscrits, a la militància, a les bases de Podem, i l'hagi anunciat en exclusiva Diario Red. Que és el mitjà de Pablo Iglesias. Això jo crec que explica moltes coses.
I aquí serà també interessant veure, si és que es fan públics, el nombre de militants de Podem per comparar-lo amb les últimes xifres que hi havia. Avui ja hem sentit això, ja sé que el Via, per diversos motius, doncs, que s'ha donat de baixa. També el líder de Podem a Madrid ha dit aquesta mateixa tarda, doncs, que es donava de baixa. Són dos exemples, però tot fa pensar que també hi haurà més baixes entre la militància.
A Catalunya, en concret, el retrocés i les fugues d'estructura de Podem és molt rellevant i l'ha portat a la pràctica inexistència. Hem de recordar que fa escassament un mes 13 dirigents, entre els quals el portaveu i actuals diputats al Parlament, van abandonar la formació després d'un manifest que cridava la unitat, no?, a favor de sumar. Vull dir que l'estructura, almenys a Catalunya, de Podem, i en altres comunitats passa el mateix, està molt, molt desestructurada.
Tampoc podem obviar la crisi de Podem després de les últimes eleccions, perquè ja realment va haver-hi una sagnera a partir de les municipals i després es va confirmar, o més que confirmar, a les generals. Per tant... Cal veure un partit com
en retrocés,
això, no? En retrocés amb una clara reestructuració.
Arnau, tu que et mous normalment pels passadissos del Congrés, des de Podem, ara també Issa Serra deia, que no havien pogut dur a terme aquesta acció política, més per la banda del darrere. No sé si això també ho heu pogut copsar els periodistes que sou allà al Parlament, de quina ha estat la relació entre Sumar i Podem durant aquests mesos.
Dolenta, això segur.
Això ja m'ho imagino.
O més aviat, mira, et canvio l'adjectiu. En comptes de dolenta et dic inexistent. Llavors això és una de les coses de les que es queixen des de Podem, que la relació no hi ha estat, que no els han deixat, diuen literalment, fer política, que això a la pràctica es trasllada amb visibilitat per intervenir a l'hemicicle, per intervenir a les comissions, per tenir portaveus a les comissions que s'han fet o s'han conformat aquests dies. Quan han vist les orelles al llop, han decidit que, com que aquí no tindrem espai, diuen literalment, per fer política, ens n'anem i intentem fer la nostra en el grup mixt. És veritat, i aquí apunto un altre tema, que Sumar volia provar una espècie de codi intern, un protocol intern per com funcionaria el grup parlamentari de Sumar. Què vull dir amb això? Que en aquest codi intern s'hi afegirien multes per les persones, pels diputats que votessin en contra en una votació concreta, que per tant trenquessin la disciplina de vot, que no fessin cas a l'organisme que gestiona el grup parlamentari. I què hem fet? S'han avançat aquest codi intern, aquest protocol intern de Sumar, i se n'han sortit per evitar aquestes multes o ser assenyalats dins del grup de Sumar.
I també li preguntàvem a Issa Serra com havia estat aquesta comunicació, si ho havien comunicat abans a Yolanda Díaz o no. Em sembla que ens ha dit que Lilith Bestringe havia trucat a Josep Vendrell. Se sap alguna cosa més, Arnau, sobre això, com ha anat?
El que diuen des de Podem és que sí, que hi ha hagut aquesta trucada. Més ben dit, el que diuen des de Sumar és que hi ha hagut aquesta trucada, però ha estat just després de comunicar-ho públicament des de Podem. És a dir, que hi ha hagut aquesta trucada, però ha sigut després, quan ja tothom ho sabia i quan els mitjans de comunicació ja ens n'havien fet ressò. Per tant...
Fins a aquest punt, arriben aquestes desavinences.
Sí, aquí estan els estires i arronses, no? Que uns diuen, sí, ho hem trucat, crec que Issa Serra deia, no?, que l'hem trucat just abans de fer-ho públic, però no ens l'agafa. agafat, això...
Que ha estat difícil,
mai,
em
mai
sembla que,
sabrem,
com sí. que havia estat complicat, no?, sí. comunicar-s'hi.
En tot cas, sí que aquesta comunicació no ha estat entre líders, és a dir, entre Ione Belarra i Yolanda Díaz, sinó que ha estat entre segones espases. Mm-hmm. Per tant, també demostra com un fet d'aquesta importància que no s'hagi pogut tractar des de la primera línia significa que els ponts estan molt i molt trencats.
I donades aquestes circumstàncies, ara el Joan Serra també apuntava, no?, aquesta possibilitat que en algunes votacions podem pugui fer patir una mica, per exemple, en qüestions d'habitatge o d'igualtat. Creus que les
coses... Que tensi la negociació sí, parlamentària. Sí,
sí. Creus que poden anar per aquí també les coses, Arnau?
Clar, el que passa és que avui Pedro Sánchez tenia un mal de cap més, perquè és veritat que per fins ara ja era complicada, no?, qualsevol votació
sí, la composició no és senzilla, que diguem.
Ja era complicada, perquè per aconseguir tirar endavant qualsevol cosa havia de tenir el sí de Sumar, el sí d'Esquerra, el sí de Junts, del PNB, de Bildu, del BNG, i ara se li afegeix Podem, que segurament no ho tirarà tot per terra, però home, sí que serà una pedra a la sabata més, per tant una pantalla més que Pedro Sánchez haurà de superar per, insisteixo, aprovar qualsevol cosa al Congrés dels Diputats, perquè ja donem per fet que ni PP ni Vox ajudaran a tirar endavant res que pugui proposar el PSOE. Per tant, home, és un mal de cap més pel PSOE, sobretot, que més enllà de veure com reaccionen aquests 5 diputats que ara han passat al grup mixt, haurà de plantejar-se una pantalla més en aquesta legislatura que ja preveiem que no era fàcil i que ara se li complica encara més.
Dilluns, Arnau, comença aquesta tramitació de la llei d'amnistia, no?
Sí, dimarts arriba al Congrés la primera tramitació, admissió a tràmit d'aquesta llei d'amnistia que finalment proposa o porta al Congrés només el PSOE, i veurem, en principi en aquest cas Podem no ha de posar pals a les rodes a Pedro Sánchez. En altres coses, ho comentàveu ara vosaltres, sí que serà més complicada la tramitació d'algunes lleis en matèria d'igualtat o d'habitatge, com comentàveu.
Alguna cosa més, Arnau?
Doncs res, a descansar, que ha sigut un dia llarg també, i pendents de veure com evoluciona, sobretot de les explicacions que puguin donar també des de Sumar, des de Podem de cara a demà, ja en aquest acte institucional demà aquí al Congrés dels Diputats per celebrar el 45è aniversari de la Constitució. Serà interessant veure aquest intríngulis de com s'ha gestat aquesta ruptura entre les dues parts.
Que vagi bé, Arnau, moltes gràcies. Bona nit.
Abraçada, cuideu-vos.
No sé si voleu fer algun comentari més sobre aquesta qüestió. Doncs mira, farem una pausa, que encara no n'hem fet cap des de que hem començat. I ara, de seguida, quan tornem, parlarem dels resultats d'aquest informe PISA que hem conegut avui. Amb aquestes dades podríem dir que desastroses. Una pausa i ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort. Ah, sí? Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
RAC 1.
El meu nom és Montse Parera. Aquest vers que he triat em recorda molt a la infantesa dels meus fills. Aquí va.
La dona que renta, la vella que fila i el brau caçador que sempre vigila. La noia que porta la gerra i el pa i aquell pescador que el riu va pescar. El vell que la terra remou amb catxassa i el que veu el vi de la carbassa. El del feix de llenya i aquell pastoret.
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Dos quarts de deu de la nit, com dèiem, avui també portem tot el dia parlant dels resultats d'aquest informe PISA, perquè Catalunya ha tret les pitjors notes de la seva història, que ha caigut tres vegades més, que ho ha fet el conjunt de tot l'estat espanyol. No sé com heu rebut aquestes dades. Començo per tu, Susana. Unes dades sorprenents, les d'aquest informe?
A veure, sorprenents. És el primer informe que es fa després de la pandèmia, i el que és un diagnòstic devastador sobre els efectes de la pandèmia i també sobre com els diferents països, tant Espanya, també Catalunya i la resta també de països, no han pogut recuperar-se o no han pogut tornar al punt de sortida. I és especialment greu en el cas de Catalunya, i em penso que, en fi, estem a nivell de Bogotà, per dir-ho d'alguna manera, la cosa es diu molt ràpid, i no és excusable de cap manera, i menys amb els arguments que ha sortit a la Conselleria d'Educació al migdia. En fi, no sé, ara suposo que tenim alguna veu. És molt greu, i és molt greu que no s'hagi actuat, i si més no que es llencin culpes cap a la immigració. O sigui, realment el sistema educatiu té un problema, té un problema seriós, i em penso que és que s'ha volgut abarcar massa, i aquí avanço algun dels possibles arguments, en el sentit que potser haurien d'haver anat senzillament a l'ensenyament bàsic i no enfilar-nos amb altres històries que han fet distreure, perquè és que el problema el tenim amb els coneixements bàsics, com són les matemàtiques i com és la comprensió lectora o la lectura. Això vol dir que els nens aquests que han sortit avui, que són els que configuren la mostra d'aquesta enquesta, quan se'ls va entrevistar, era fa dos anys, però això vol dir que arrossegaran aquest dèficit educatiu en els propers anys. Són nens que ja entraran al batxillerat coixos, ho dic d'aquesta manera, en el sentit acadèmic o en el sentit del nivell, seu nivell educatiu, i que aquesta mancança, per dir-ho d'alguna manera, l'aniran arrossegant fins a la universitat o allà on vagin, a la FP, etcètera, etcètera. Per tant, és molt greu, i és molt greu que no s'actuï d'una forma immediata, perquè no és que sigui un informe que hagi sortit com un bolet, sinó que ja hi havien, els violins ja ens venien de l'any 2018, i cada vegada que surt un informe, cada vegada que surten competències bàsiques i de més, el que fan és com posar-ho sota l'alfombra i aquí no ha passat res i continuem, i la cosa no millora.
Gemma.
Jo d'entrada vull dir que crec que la gestió que ha fet el govern és nefasta. Ara hi ha una piulada del president de la Generalitat fa una hora en què diu no hi ha excuses, els resultats són dolents, no hi ha excuses, responent efectivament.
Ara en parlarem també
aquest argument,
d'aquestes explicacions que s'han donat avui, que s'han excusat dient que hi havia una sobrerepresentació d'estudiants migrants a les proves. Un 24%
i l'altre 75%, que no és, com ells diuen, estudiants vulnerables, estudiants amb dificultats familiars, etc. Hi ha un 76% que no està en aquest escenari. Això d'entrada. Jo crec també que, és a dir, no tot el 100% és probablement culpa del sistema educatiu. És a dir, jo crec que aquí hi ha d'haver també una reflexió de la societat. Hem de pensar si realment, a part de les escoles, evidentment, que és evident des de fa anys que arrosseguem un problema, és un problema, per això estem en constants vagues i estem en constants protestes dels professors, hi ha un problema en el sistema educatiu i això és evident, i no perquè hi hagi nens vinguts de fora o nens supercatalans, hi ha un problema estructural evidentíssim, però jo crec que també hem de fer la reflexió de si els pares, si l'entorn estan a sobre de les criatures com s'ha d'estar, o si deleguen en les escoles l'educació dels seus fills, que aquest és un altre debat. Molts pares es pensen que a l'escola els han de donar els nens educats i sabent matemàtiques i sabent totes les competències i que a casa no cal que estiguem pendents de res. I un altre debat que ja portem des de fa uns mesos, què passa amb les pantalles, què passa amb els mòbils i fins a quin punt s'han canviat els sistemes pedagògics i com això pot o no afectar. No sé si la Generalitat ha mirat a fons realment quin impacte tenen les noves tecnologies en aquest aprenentatge, no? Jo crec que hem de fer una reflexió general que va molt més enllà de si falten mestres o de si a les escoles es fa prou bé la feina. Tothom té una responsabilitat i el resultat és evident que hi ha un problema gravíssim, no? O sigui, és inapel·lable que s'ha de fer una reflexió urgent.
Evidentment estem parlant d'uns resultats que es van fer aquests exàmens, crec que la primavera de l'any passat, del 2022, són alumnes de quart d'ESO, però tu, Raimundo, que fas de professor a la universitat, no sé si aquests canvis també s'estan començant a notar als primers cursos de la universitat.
Immensos. Els canvis són terrorífics. És a dir, per posar un exemple, llegir un comentari text d'un text antic, de Hobbes, no?, i que l'estudiant que està llegint dient, no acaba la frase perquè diu que la frase és massa llarga.
Wow.
És a dir, ens estem trobant coses que jo no hauria imaginat mai. I tots amb els laptops, amb els ordinadors a sobre el tal, mirant-se el tal, és terrorífic. Passen coses, ja molt clar, la universitat ha detectat molt clara la diferència entre pre-Covid i post-Covid. És a dir, hi ha una generació que va estudiar el batxillerat al Covid que, bueno, per exemple, l'absentisme està disparadíssim.
I què fas tu, Raimundo, quan et trobes amb un alumne amb el qual t'està dient que no sap el que llegeix o no entén el que llegeix, o si més no fa frases curtes o realment no t'estructura bé els textos?
És que estàs parlant d'alumnes majors d'edat.
Sí, però aquests no són els PISA, però sí que són els justos.
Està passant,
no? Universitaris que no tenen el nivell que
no tenen un nivell d'universitat.
És a dir,
comprensió lectora suficient, o jo, la selectivitat tota la vida, aquella punyetera, no? Vinga, no, pues no, sí,
què
sí,
fas com a professor?
Efectivament.
Com t'hi diries?
Mira, hi ha dues coses. Una, que estem molt privats de recursos i de mitjans, perquè s'haurien de fer una quantitat de tutories, s'haurien de tenir un cos addicional afegit, no?, de professors ajudant. Jo he treballat a la Universitat de Lausana, Suïssa, per exemple, i per un grup de 12 estudiants tenia dos assistents. És a dir, això és inimaginable. Aquí ni els catedràtics més prestigiosos tenen assistents, no? En aquest sentit, sí, i si això l'has de fer, el problema és que a sobre haurien de fer una feina que havia d'haver estat feta. És a dir, que en realitat són cursos de recuperació. És a dir, que ens estaríem plantejant realment si la universitat potser no ha de fer això. És a dir, o si hi ha passarel·les o formes, no? Abans hi havia, no?, els selectius de ciències, hi havia abans, molt, molt, molt abans, eh? Però és el problema és aquest. Ja, jo estic totalment d'acord amb el que deies ara, no? És a dir, que, per exemple, hi ha un problema de tecnologies, d'usos de tecnologies molt greu, i hi ha hagut una ingenuïtat enorme respecte a les tecnologies. Jo faig, per exemple, comentaris de text per la pròpia disciplina, i clar, ja està pensant ara, repensant els comentaris de text perquè no me'ls facin el GPT. Perquè, clar, és que a sobre el GPT és molt curiós perquè aprèn i tots els fan els mateixos dies i llavors te trobes els mateixos comentaris en canvis relatius. No, es veuen coses molt sorprenents, però detectes.
Això no passava a la nostra època, Raimundo,
perquè
Raimundo va ser professor meu fa 16 o 17 anys a la Pompeu, i això no ho feia més,
aleshores. Vosaltres, en concret, era un curs molt currant, eh?
Jo havia anat a la biblioteca a consultar enciclopèdies, eh?
Sí, però, per exemple, cosa és que el xat GPT, per exemple, no sap citar. I llavors ja li dius, no? És a dir, vale, mentre, no? Poses entre cometes un fragment i tal, comentes i el cites, i m'indiques la pàgina, no sé què, i el xat GPT no sap. Llavors els professors ens hem d'anar adaptant, però una mica, a veure, d'una manera que és cutre, no? Jo crec que no hauríem d'estar en aquesta situació. De fet, hauríem d'haver preparat la integració del xat GPT en la pròpia docència i en la formació, perquè això és com Google. O sigui, jo vaig començar a fer la tesi amb Google i allò era una punyeta, el Google, perquè clar, la tesi canviava completament la forma en què es feia, no? Però pues això és el mateix, apareix una tecnologia, s'ha d'incorporar.
Sobre els resultats en si, Joan?
No, sobre els resultats hi ha elements molt preocupants, no? Abans la Susana i la Gemma els apuntaven. Jo crec que n'hi ha un jo crec que és bàsic, que és que la pitjor nota de les diferents matèries, matemàtica, ciència i comprensió lectora, és en comprensió lectora. Que al final és una caixa d'eines que et serveix per entendre-ho tot. És a dir, si tu no saps llegir enunciats i interpretar-los, és molt difícil que puguis desenvolupar diferents matèries i fins i tot matèries troncals com les matemàtiques i les ciències. I llavors una reflexió més de fons que entronca molt amb el que deia la Gemma també, jo crec que no és només un problema de recursos. És un problema de mirada global. Si voleu hauríem d'aprofundir clarament en quines metodologies hem aplicat, com les hem aplicat, i si més enllà del concepte d'aplicar certes metodologies i tecnologies a l'aula, en tots els estadis, des d'infantil, primària, secundària, hi havia el professorat preparat per treballar per projectes i amb determinades tecnologies? Un dubte manifest que els resultats indiquen que potser no. I segon, que més enllà d'un problema de recursos, que també hi és, hi ha un problema de desigualtats evidents que l'informe PISA assenyala, no? N'hi ha un, per exemple, sobre la situació socioeconòmica, que això té moltes derivades i es poden fer moltes lectures. I un altre sobre la titularitat dels centres, la diferència substancial que hi ha entre els alumnes que estudien en un centre públic i els que estudien en un centre concertat o privat. La diferència en les diferents matèries, matemàtiques, ciències i comprensió lectora, és entre 36 i 37 punts. Home, doncs em sembla que això gairebé ens porta una reflexió sobre el perill d'una doble xarxa a l'educació catalana, perquè els resultats ho indiquen. I és, em sembla que molt clar. I llavors podem entrar, si voleu, i ho fem quan digueu, sobre la resposta del govern, que em sembla poc consistent i molt perillosa.
Ara en parlarem, perquè, com dèiem, avui el govern en aquesta roda de premsa d'alguna manera s'ha excusat dient que hi havia aquesta sobrerepresentació d'estudiants migrants a les proves. Tenim en línia el director general d'Innovació, Recerca, Digitalització i Currículum del Departament d'Educació, el senyor Joan Cuevas. Senyor Cuevas, bona nit.
Bona nit.
Li volia començar preguntant precisament per aquesta qüestió que està sent força polèmica aquestes últimes hores. Si li sembla sentir què és el que ha dit avui en aquesta roda de premsa el secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Ignasi García Plata, en la roda de premsa que s'ha fet aquest matí.
Aquesta variable específica de població immigrada o de població no vinguda s'ha de tenir en compte perquè és obvi, perquè al final el resultat es dona un col·lectiu amb resultats novament més baixos, com és lògic, perquè sovint no poden completar tota l'escolarització i per altres factors de vulnerabilitat.
Realment creuen que aquest és el motiu d'aquestes dades tan negatives que han sortit avui d'aquest informe PISA?
Jo crec que potser la precisió per explicar-ho, intentar-ho fer més nítidament, és la dificultat que té el sistema per abordar la vulnerabilitat, la complexitat i concretament també l'alumnat immigrant. El propi informe PISA el que assenyala és que com els sistemes educatius aborden i tenen polítiques educatives ajustades per donar resposta a la complexitat, doncs és clau per explicar els resultats. I en aquest sentit, una de les cinc claus més rellevants per a nosaltres interpretatives és doncs, que, tot i que el sistema ja està impulsant polítiques per ajudar aquest perfil de centres i d'alumnat, doncs encara tenim marge de millora.
Però si això fos així, no li sembla que això precisament el sistema educatiu no hauria de fer precisament perquè no hi haguessin aquestes diferències entre els estudiants no vinguts i els que no ho són?
Alguns de les polítiques que s'impulsen i algunes que ja s'estan implementant aquí, altres no, Hi ha una que és el Pla de Millores d'Oportunitats Educatives, que bàsicament és de posar recursos extra en els centres de complexitat. Es va començar amb 500 just després de la pandèmia i l'any passat es va estendre a 750, que són tots els centres de complexitat. Bàsicament, recursos per enriquir la part lectiva o extra lectiva, per tant, extraescolar, amb diguem, reforç escolar, amb tallers d'estudi assistit, d'hàbit lector o d'altres de suport socioemocional, per exemple, i un dels temes on s'està fent molt d'esforç i segurament cal fer més i acabar de donar suport a aquest acord de país per la desegregació que està suposant que Catalunya en molts pocs anys passi de ser entre els 10 països amb més segregació escolar, per tant, en tenir centres molt segregats i al costat un altre amb molt poc alumnat vulnerable, s'està aconseguint que de ser un dels 10 països amb més segregació a Europa siguem un dels menys, amb una evolució molt contundent, perquè s'acabi d'estendre tot el sistema hem d'esperar uns anys, i això és mèrit i voldria dir no només del Departament d'Educació sinó d'un acord de país amb el síndic de Greuges, amb els principals ajuntaments del país. Això són dues coses que ja s'estan fent i que sabem per les evidències que ajuden molt a millorar aquesta situació, especialment en un país amb més complexitat que la mitjana, però òbviament hem d'anar molt més enllà amb aquestes polítiques per poder atendre no a tothom per igual, sinó a cada centre educatiu en funció del seu grau de complexitat.
No creu que potser també, per exemple, baixar les ràtios seria una possible solució o destinar més professors que poguessin atendre amb més especialitat aquests alumnes nouvinguts?
Algunes poden ser aquestes i altres que també la resta de persones que he pogut escoltar les han comentat. Per nosaltres hi ha cinc aspectes clau, que el primer és com abordem la vulnerabilitat, que és el que comentava. El segon és un element més metodològic i curricular, sobretot en l'àmbit de les matemàtiques i la lectura, sobretot, que també és anunciat, i aquí hem desenvolupat una mica més, però comencem a tenir informació precisa de com alguns països que fa uns anys estaven molt malament, especialment en lectura o en matemàtiques, com han aconseguit en sortir-se'n, i aquí hem de poder aprendre a aterrar millor el currículum i acompanyar millor els docents i els centres a poder treballar millor això, i si voleu després ens podem aturar també en això, però ja, com deia, el tema de la vulnerabilitat, el tema de la metodologia i del currículum, i el tema de que PISA està demostrant una vegada i una altra que tenim un sistema educatiu que atén bé a l'alumnat mitjà, però que té dificultats importants amb l'alumnat amb un perfil més baix i amb l'alumnat que pot avançar més. I aquí també hem de donar voltes amb un tema de recursos, però no només de recursos. Hi ha un quart tema, que són reformes de sistema. Ara en feies tu referència a algunes més. En els últims 3 anys s'han posat molts docents nous en el sistema, s'estan començant a baixar les ràtios, però hi ha altres elements importants de reforma de sistema on poden haver també, per exemple, un tema molt clau pel nostre sistema és com acollim els docents nous, un cop han acabat la formació inicial, quan entren, com els podem acollir millor. Som un dels, diguem, a nivell d'Europa 27, 19 dels països ja tenen un sistema d'acollida dels nous docents d'almenys un any, i aquí això encara no ho tenim, i sabem per les dades que això és molt significatiu per millorar els resultats educatius. I finalment, un últim element és com avaluem de manera continuada el conjunt del sistema i com aportem dades als centres educatius i els acompanyem per poder prendre decisions que els permetin millorar els seus propis resultats.
Sobre aquests arguments, el senyor Ignasi García Plata avui ha donat dos motius per excusar-se. D'una banda, aquest augment de les famílies, deia, que són econòmicament vulnerables, i de l'altre també, aquest que dèiem ara, no? El fet que els estudiants immigrants estiguin sobrerepresentats. Clar, no sé si hi ha altres comunitats autònomes o fins i tot altres països amb més nouvinguts que Catalunya que hagin tret millors notes que nosaltres, perquè, per exemple, hem estat mirant dades de Singapur, de Suïssa, d'Àustria, Bèlgica, són països que tenen un percentatge d'immigració que estan per sobre d'Espanya, també de Catalunya, pel que fa a les proves PISA. Per exemple, a Singapur hi ha un 37,79% d'immigrants, a Suïssa pràcticament un 30%, a Àustria un 20%, a Bèlgica més d'un 17%. Com m'explica, doncs, aquesta situació?
Sí, la trajectòria que mostra Catalunya amb aquests resultats PISA s'assembla molt a molts països de l'Europa continental i també alguns nòrdics, i en aquest sentit alguns que a més tenen uns percentatges de complexitat similars, doncs, per exemple, Països Baixos fins i tot ha caigut, no és per excusar, però és per entendre que això està passant en altres indrets. Països Baixos té una dada, queda per sota, per exemple, de Catalunya, o Itàlia en molts casos també queda
amb dades mirar cap als que queden per sobre, no cap als que queden per sota, no?
Exactament. Llavors, aquí el tema rellevant és veure com, per exemple, Suècia o Anglaterra, que tenia un gran problema, per exemple, aquests dos països amb el tema de la comprensió lectora, han aconseguit en qüestió de 6 anys, per tant, els canvis en educació no són ràpids, han aconseguit un canvi molt significatiu i sostenible amb el tema del tema de la lectura, i, per exemple, un dels elements en què nosaltres ara estem posant molt el focus és com sabem, insisteixo, per aquests països, que hi ha un 30% de l'alumnat que a infantil de segon cicle i primer cicle de primària, estem parlant de 3 al voltant de 7-8 anys, hi ha un 30% de l'alumnat que o els hi fem explícit el procés d'aprendre a llegir o no acaben amb un bon resultat de comprensió lectora. I en aquí hi ha un punt de tornar als bàsics sense oblidar que també és important donar sentit al que està aprenent l'alumnat, però el que estem treballant és en com donar materials i acompanyament als centres educatius per fer explícit el procés de consciència fonològica, de vocabulari contextualitzat, d'estructures narratives. Són temes que hem de poder reforçar, sobretot perquè tenim les evidències de països amb realitats similars que se n'han sortit.
Ara dèiem també que un dels possibles arguments era aquest ús excessiu de les pantalles, dels telèfons mòbils, de les xarxes socials. Això també ho han detectat d'alguna manera en els resultats d'aquestes proves en els últims anys?
En els resultats de PISA jo diria que és difícil, almenys no, que jo sigui conscient, no fan una anàlisi precís d'això.
No concretament en aquests resultats de PISA, sinó si vostès des del departament creuen que tot això també pot tenir una influència directa en proves com aquestes.
El que nosaltres sí que sabem és que, i una mica és el que està guiant la definició d'algunes polítiques que estem fent, és que en el 0-3 sí que sabem que els efectes, sigui com sigui l'aplicació de pantalles, ara parlo de pantalles, és negatiu. En el dels 3 als 10 ha de ser una incorporació de pantalles mínima i molt controlada perquè no tingui impactes negatius i preservant molts espais, diguem, allunyats de les pantalles, i a partir dels 10 anys sí que sabem que ben incorporats l'ús de pantalles pot tenir impactes positius, que això no vol dir que s'hagin d'aplicar de qualsevol manera. Aquest és sobretot els anàlisis que nosaltres hem analitzat, no nostres, d'estudis internacionals, i que el que ens apunten és a que hem de desplegar, diguem, tenint en compte aquests elements que explicava, sobre el tema de pantalles. Altra cosa és els mòbils i les xarxes socials, que sí que, com sabeu, la recomanació està sent a un ús estrictament i només quan hi ha una justificació educativa de, per exemple, perquè estan estudiant programació, com fer apps d'algun mòbil, i això es pot excepcionar. Vull dir, una miqueta o cap on estem avançant i on molts centres ja han avançat és tenir una regulació pròpia en aquesta direcció.
Alguns tertulians que volen fer preguntes, Joan?
Sí,
jo preguntes curtes, sisplau.
Sí, una pregunta molt curta que té a veure amb els resultats acadèmics de l'informe PISA en funció de la titularitat del centre en què estudia aquest alumne. I una pregunta sobre mesures que podrien ser beneficioses, que poden ser molt ambicioses, però bueno, que ho podrien ser. Vostè creu que seria interessant que el govern es plantegi en el curt o el mig termini recuperar la sisena hora per intentar revertir les desigualtats que ara hi ha mateix, i això ho demostra l'informe PISA, entre l'escola pública i la privada?
PISA el que apunta és que hi ha una part de l'explicació de la diferència de resultats per la composició mateixa dels centres, i aquí el pla de segregació està ajudant i molt a que la concertada es pugui corresponsabilitzar, i a més amb acord amb la concertada. Per tant, en qüestió de com a màxim 4 anys tindrem unes escoles concertades amb els mateixos percentatges d'alumnat vulnerable que la pública. Això ajudarà molt, ha d'ajudar molt, perquè les evidències ja apunten que els països que ho han fet així ajuda. Altra cosa són altres factors explicatius com aquest que hauríem d'intentar analitzar més en profunditat, i teníem alguns anàlisis que podrien anar en aquesta direcció, però que és important que si s'apunta cap aquí sigui també consensuant la política o almenys generant un acord suficientment ampli per aquest tipus de canvis.
Raimundo.
Sí, molt ràpidament unes dades que estic veient, que és que el que és la despesa pública en educació respecte al PIB de Catalunya porta tots aquests anys per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana europea. És a dir, es pensa esmenar d'alguna manera això. És a dir, hi ha una perspectiva de recuperació. Ho dic perquè estic veient unes dades: 2019, Catalunya el 3,7, Espanya 4,24, Unió Europea 4,70. És a dir, estem en uns números, unes xifres, que sembla que el que estiguin demanant és un esforç pressupostari addicional, no?
Jo crec que és important, almenys des del departament, i potser de vegades no ens expliquem suficientment bé, però hem de poder primer no posar excuses i entomar crítiques raonables i fonamentades. Jo crec que hi ha una sèrie de reformes estructurals que hem de poder acordar i tant de bo tirar endavant, perquè és el, moltes evidències apunten que hem d'aconseguir millorar en el sistema. Una d'elles és l'increment del pressupost per superar el PIB, i en aquí sé que és veritat que quan s'explica el 6% del PIB ha de ser, diguem, entre totes les administracions que tenen despesa en educació, i per tant el departament segurament és qui té més tros del pastís i qui més s'ha de posar, però una vegada més és important, per arribar al 6% del PIB és impossible que ni que el departament dediqués, no, o la Generalitat dediqués una gran part, no, del seu percentatge de pressupost, no s'arribaria al 6% del PIB, i per tant hi ha d'haver, no, una col·laboració entre les diferents administracions per arribar-hi. Però crec que hem de poder tenir aquest debat perquè és totalment pertinent.
Gemma Aguilera, sí, última pregunta.
Molt breu, crec que no he acabat de contestar la qüestió de la sisena hora. Vostè ha parlat d'aquest consens. Jo crec, i li demano, si el consens polític, jo crec que ja hi seria, i si vostè s'estava referint més a un consens amb els professorats i davant d'alguna manera de la por del departament a que hi hagi un nou incendi, com ja n'hi ha hagut molts, i de protestes dels professors, perquè jo tinc la sensació que consens polític i consens social hi seria per aquesta sisena hora.
Hi ha moltes mesures que, diguem, sobre el paper acadèmic funcionen i estan provats fins i tot amb recerques experimentals de grups d'intervenció i control, que si jo ja no dic que hi hagi un consens 100%, perquè això de vegades és difícil, però si no hi ha un mínim d'acord amb els principals actors, aquestes polítiques no només generen crisis, no, de confiança, sinó que fan fracassar la pròpia mesura. Per mi és important que algunes de les mesures, com pot ser l'acollida que deia abans dels docents del sistema, o el tema dels horaris, o aquest tema de la sisena hora, quan es llencin, han de tenir al voltant un mínim d'acord en la comunitat educativa i també, i responent explícitament, amb el col·lectiu docent i amb els representants docents.
Senyor Joan Cuevas, director general d'Innovació, Recerca, Digitalització i Currículum del Departament d'Educació, gràcies per atendre'ns avui, no ho sé.
Moltes gràcies,
que vagi bona nit. Deixeu-me dir, abans de seguir, que no tinc evidentment cap problema en que ens respongui aquestes preguntes el director general, el senyor Joan Cuevas, però avui havíem demanat la consellera Anna Simó, segur que molts altres mitjans també ho han fet. S'ha dit que la consellera no parlaria fins al dia 18 de desembre, que faria una compareixença, cosa que, si més no, és sorprenent que es triguin, doncs, 13 dies a fer un comentari sobre aquests resultats, també tenint en compte els resultats que han estat. Però, vaja, fa uns minuts l'hem vist en directe al Telenotícies de TV3, per tant no sé què és el que ha passat aquí, però, en fi, en tot cas, que la consellera sí que sembla que ha donat explicacions a TV3, per la resta de mitjans no ho farà fins a aquesta compareixença del dia d'avui, del dia 18, i pel que em comenten també els companys de la redacció que han estat seguint aquesta entrevista, també és curiós que no s'hagi fet gaire referència sobre aquesta excusa que avui donava el govern sobre aquesta sobrerepresentació de l'alumnat nouvingut. Per tant, doncs, vaja, només fer aquest apunt, aquest comentari, que en tot cas sembla curiós i que el senyor Joan Cuevas, doncs, sí que ha volgut respondre, com a mínim, sobre aquesta qüestió.
Jo crec que el Departament d'Educació, a banda de l'episodi d'avui, que a mi em sembla de resposta molt poc consistent, fins i tot podríem parlar si ha estat desafortunada, no? Però poc consistent segur, sobre apuntar excuses en relació a la tria de la mostra de l'informe PISA, a mi em sembla que el Departament d'Educació, en els grans debats de país, se li ha de demanar com a mínim una opinió i un lideratge. Per exemple, en la qüestió dels mòbils, jo crec que és necessari que el Departament d'Educació tingui una opinió al respecte. Una altra cosa és que consensuï amb els centres què han de fer i que doni autonomia de centre per decidir. però el Departament d'Educació, quan es planteja el debat sobre
l'ús... S'està marejant molt la perdiu també sobre aquesta qüestió.
Sobre l'ús dels mòbils a les aules, ha de tenir una opinió. I jo crec que sobre l'informe PISA ha de tenir una reflexió a fer que sigui compartida i que vagi més enllà de la tria de la mostra de l'informe.
Jo crec que no és acceptable que una conselleria d'Educació es plantegi donar una resposta 13 dies després. No és acceptable en un sistema democràtic. És a dir, jo entenc que sortir així de cop a respondre a una qüestió que com hem vist és complexa i és profunda, el que no pots fer és dir ja sortiré d'aquí a 13 dies i a més dir no parlaré i després parlar en un altre lloc. Però jo crec que la gent mereix una explicació, la que sigui, i en tot cas es pot sortir i es pot dir estudiarem les causes, ara mateix no podem donar una resposta superconcreta, però escolteu, és un problema de país, estamos trabajando en ello, que diuen quan hi ha una avaria, no? Doncs jo crec que com a mínim és això, és com quan a Renfe hi ha una avaria i no t'informen de res. Home, no, com a mínim digue'm què ha passat, no?
Per acabar,
jo crec que... Jo insisteixo que el diagnòstic estava fet de molt abans, per tant la resposta o la reacció hauria d'haver arribat molt abans, i és clara, no? Si serien tres punts, reforç escolar a l'escola pública allà on toqui i sense escatimar recursos, que jo penso que no és un problema de diners, mai hi havia hagut tants diners en el sistema educatiu com tampoc n'hi ha hagut al sistema sanitari, però això és un altre tema. Després, què està passant amb els 30 minuts de lectura diària, com s'està fent? I després un altre tema que és molt espinós, que és el tema de les inspeccions. Jo entenc que hi hagi una part del cos docent que treballi molt, que treballi per vocació, que es desfaci amb els alumnes i demés, però també és cert que hi ha un malestar i determinats col·lectius docents que, home, que expressen un cert cansament que evidentment pot traduir-se a l'hora d'ensenyar o a l'hora d'aprendre. I després molt poca autocrítica també amb la metodologia que hi ha nova, i que potser tanta innovació pedagògica haurien de replantejar què és el que funciona i què no. Llavors, aquestes respostes, això que és tan simple, que són quatre punts, és el que haurien d'haver entomat avui, perquè el que ens falten als pares, a les famílies, als ciutadans, és saber quin és.